Elles van amb camper.
La sequera extrema que afecta Catalunya ha portat a un alarmant increment en la mortalitat dels arbres. Aquest fenomen ha estat intensificat per les onades de calor, creant una situació preocupant per la biodiversitat i la salut dels ecosistemes forestals. La sequera extrema que afecta Catalunya ha portat a un alarmant increment en la mortalitat dels arbres. Aquest fenomen ha estat intensificat per les onades de calor, creant una situació preocupant per la biodiversitat i la salut dels ecosistemes forestals. Les condicions climàtiques han provocat una severa disminució de la capacitat dels boscos per regenerar-se. Aquesta situació no només perjudica la flora i la fauna locals, sinó que també afecta les comunitats que depenen dels recursos que proporcionen els boscos, com la fusta i altres productes forestals. La manca d'aigua ha contribuït a un deteriorament accelerat de la salut dels arbres, augmentant així la seva vulnerabilitat a plagues i malalties.
Elles van amb camper.
Amunt i avall, puja, baixa, papallona, passi golles a la panxa de les bones. Quan arribis, crida fort, fes-me veure que ets aquí, fes-me creure que has vingut per el destí. Amunt i avall, puja, baixa, papallona, en blanc, només faig que pensar en tu. 4 mesos massa estables, ja no caic més en picat, però tampoc m'enlairo, se me'n van els cables. Tu em fas sentir el cor desubicat i miro d'encaixar amb algú, però ningú em fa sentir el que em feia sentir tu. Ja m'han dit que tard o d'hora el meu amor arribarà, no pateixis que no tardarà. Amunt i avall, puja, baixa i vull sentir, fes que m'encunxi així de naïf. Massa temps per tu, xip, mira'm que sóc aquí. Amunt i avall, puja, baixa, papallona, passi golles a la panxa de les bones. Quan arribis, crida fort, fes-me veure que ets aquí, fes-me creure que has vingut per al destí. Amunt i avall, puja, baixa, papallona, passi golles a la panxa de les bones. Nervis 2 minuts abans de quedar amb tu. El meu cap en blanc, només faig que pensar en tu. Quan l'amor arriba, la vida se'ns descontrola i floto de desig. No t'entenc, igual que no entengués la Coca-Cola. Digue-li a tota la bitxis que s'apartin ja del mig. Del mig, del mig. Amunt i avall, puja, baixa i vull sentir, és que m'encunxa així de naïc. Massa temps per tu, xic, papallona, pessigolles a la panxa de les bones. Nervis 5 minuts abans de quedar amb tu. El meu cap en blanc m'has deixat ben tururu. Amunt i avall, puja, baixa, papallona, pessigolles a la panxa de les bones. Nervis 2 minuts abans de quedar amb tu. El meu cap en blanc m'has deixat ben tururu.
Alerta Forestal és una plataforma de ciència ciutadana que analitza l'estat de salut dels boscos de Catalunya gràcies a les observacions realitzades per la ciutadania. Aquestes observacions es basen en 5 pertorbacions forestals que afecten els boscos: processionària, papallona del boix, sequera, ventada i nevada. Ens ho pot explicar molt millor Mireia Banquer, coordinadora general d'Alerta Forestal. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què és Alerta Forestal?
Doncs Alerta Forestal és un projecte de ciència ciutadana que té com a objectiu poder fer un seguiment de la salut dels boscos, sobretot en relació a la sequera, a la processionària del pi i a l'eruga del boix.
Què es vol aconseguir amb aquest projecte?
Doncs el que volem amb aquest projecte és que a través de les observacions que ens pugui aportar la ciutadania, nosaltres obtinguem, com a centre de recerca i com a equip d'investigadores i investigadors, puguem tenir una informació que ens sigui útil per poder fer recerca i poder estudiar doncs, de quina manera aquestes afectacions a la sequera, a la processionària i l'eruga del boix afecten els boscos, poder saber si avancen més de pressa o més a poc, en el cas de l'eruga del boix, per exemple, saber si afecta més a unes zones o a unes altres. Llavors, tota aquesta informació a nosaltres ens ajuda a poder estudiar els boscos i, en última instància, doncs, a poder plantejar a qui sigui que pren les decisions, que no som nosaltres, a poder ajudar a que la presa de decisions sigui el més informada possible.
Mm-hmm. Com dius, són accions clau per arribar a aquesta finalitat.
Exacte. O sigui, nosaltres tenim altres projectes de recerca que van en una línia similar, perquè el CREAF és un centre de recerca en ecologia forestal i, per tant, nosaltres, jo en concret, tinc altres projectes que van també en la línia d'estudiar la salut dels boscos, però aquest és l'únic que tenim en què hi pot participar la ciutadania. És a dir, qualsevol persona que surti a l'entorn, un entorn forestal, en les seves sortides, en les excursions o passejar les mascotes o amb la família, el que sigui, si veuen afectacions al bosc, poden participar, ens poden ajudar, poden aportar, fer aquestes aportacions, aquestes observacions que a nosaltres ens permeten millorar la informació que tenim sobre la salut dels boscos.
Això és el que ens crida l'atenció també. Com funciona? És una aplicació? Com podem aportar?
Sí, és una aplicació o una web app també, que en realitat la interfície és molt semblant. En realitat la web app és com si fos una aplicació, que a través de la web alertaforestal.com és molt fàcil d'arribar-hi. I és una aplicació en la que només es demana una informació molt bàsica, que és en quin lloc estàs, i això, si la persona té el mòbil amb el GPS activat de forma automàtica, ja queda geolocalitzat al punt. Una fotografia de paisatge demanem per veure de quina afectació es tracta, veure si la persona està identificant sequera o està identificant processionària o eruga del boix. Llavors, què creu la persona, de quina d'aquestes alertes es tracta i si el grau d'afectació és baix, mitjà, alt o molt alt. Per tant, només volem foto, georreferenciació, quina alerta és i quin grau d'afectació la persona considera que hi ha. Aquí, per tranquil·litzar totes les persones que vulguin participar i que no es considerin grans expertes, doncs també explico i comento que després de cada observació nosaltres en fem una validació. Mirem cada observació i mirem si efectivament allò era... Per exemple, sequera i processionària, quan hi ha un procés de defoliació molt gran per part de la processionària i les bosses ja són molt velles, que ja no es veuen allò, aquell blanc, aquelles bosses blanques que semblen boles de Nadal, no? Quan estem al mes de març ja hi ha hagut tot el procés de defoliació, doncs la processionària i la sequera en algun moment es poden confondre si no es tracta d'algú que hi té molta traça o que hi té molta experiència, diguem. Doncs, perquè qualsevol persona pugui participar, nosaltres, no, farem aquest, bueno, expliquem que fem aquest procés de validació que és necessari perquè les dades tinguin cert rigor i, per tant, qualsevol persona que participi no ha de patir perquè si s'equivoca després nosaltres corregim l'error.
Posem-nos en el cas d'aquestes persones més patidores. Estem al bosc, fem aquesta fotografia, com has dit, de paisatge, que ni diríem també horitzontal, i en aquell moment no tenim cobertura i no sabem en a quin punt del GPS estem situats.
Clar, aquí ara mateix estem en un punt de transició com a projecte, perquè fins ara teníem una app que permetia fer observacions encara que no tinguéssim cobertura. Però estem transitant cap a no tenir aquesta app, segurament quedarem només amb una web app, i llavors, en cas de no tenir cobertura, la fotografia es pot georreferenciar igualment, i llavors, en el moment en el que tornem al cotxe o a casa, simplement ens hem de recordar de pujar aquesta observació. És molt senzill, en realitat el procés és exactament el mateix, però en lloc de fer-lo justament in situ en aquell moment, doncs ens esperarem a tornar al cotxe i acabar de pujar aquella fotografia i la informació.
Així que cap dificultat i tot ben fàcil.
És molt fàcil de fer servir perquè l'objectiu és que pugui participar qualsevol persona i que com quantes més observacions obtinguem, millor. Per tant, hem de fer una cosa que sigui molt assequible per tothom.
Com deies, també es pot triar aquest tipus d'alertes. Hi ha diverses alertes. De quines parlàvem?
Doncs nosaltres ens focalitzem en sequera, a la processionària del Pi, que ara és una mica la que estem començant la campanya perquè ara és quan les bosses acaben de madurar i segurament a mitjans de gener començarem a veure processons. Per tant, en el moment en què comencen les processons és quan les erugues ja han menjat totes les acícules que podien i ja baixen cap avall, cap al tronc per enterrar-se. També fem seguiment de l'eruga del boix, que és una plaga, és una espècie exòtica que va arribar des de l'Àsia i que ha causat grans estralls en comarques que tenen molt sotabosc de boix. I la sequera, que és com el... Bueno, la sequera és com molt transversal, ha afectat en moltes comarques, sobretot venim d'un episodi molt greu de sequera. I l'any 23, per exemple, hi havia moltíssima afectació en bona part dels boscos de Catalunya. Llavors, també, si la persona entra a l'aplicació, veurà que també seguim ventades i nevades, però només en el cas que les ventades i les nevades provoquin grans danys, no? Per exemple, estem parlant doncs, de ventades, com ara un esclafit, per exemple, doncs, que pugui tirar a terra uns quants arbres. No estem parlant d'una ventada que tomba un arbre al passeig del poble, no? O sigui, parlem de zones forestals, que això també és important, sobretot amb Eruga del Boix i amb processionària. No busquem una fotografia del jardí de casa de ningú, busquem fotografies de paisatge i horitzontals, com tu comentaves. Per tant, que es vegi un tros de paisatge forestal en què hi hagi... Nosaltres posem, per dir alguna cosa, posem doncs, que com a mínim es vegin uns 10 arbres, per exemple, no? Per tenir aquesta idea de bosc i de paisatge. Llavors, això, les ventades i les nevades han de ser si s'ha causat un gran dany, si hi ha una llau o si la nevada ha provocat que es tombin uns quants arbres i la ventada igual.
Podem dir, entre cometes, que no és tan fàcil de trobar com la resta.
Exacte, són molt menys fàcils de trobar. Llavors, per això nosaltres posem el focus en la processionària, que ara aquests mesos doncs, és quan és més fàcil de veure, l'eruga del boix, que sobretot és primavera i estiu, i la sequera, que sobretot és estiu i principis de tardor.
Parlem de la processionària, si vols, que com deies, ara estem en campanya. Per la gent que no sàpiga ben bé què és, si els expliquem, segurament ho tindran en memòria ben ràpid. Què és la processionària del Pi?
La processionària del Pi és un insecte que fa, en un moment del seu cicle vital, fa aquelles bosses típiques que són de color blanc, que ara a finals de desembre, a principis de gener, quan són més visibles, que les fan, són com uns nius que fan per protegir-se. Llavors, la processionària és un, això com deia, és un insecte que neix a final d'estiu i durant les seves primeres fases larvàries no fa la bossa. Llavors, és molt difícil veure-la durant aquest període perquè és una eruga més o menys petita, de color més o menys verdós, llavors està a les capçades dels pins. La processionària només afecta pins, això també és important. Per tant, si estem en un bosc mediterrani amb alzines i no hi ha cap pi, no trobarem processionària. Els seus pins preferits són la pinassa i el pi roig. Per tant, també ens centraríem en zones, sobretot de muntanya mitjana, però no únicament, eh? Vull dir, és el que els agrada més, però no són llepafils i es mengen qualsevol tipus de pi, en realitat. Llavors, en el moment en el que aquestes erugues van creixent i comença a arribar el fred, fan aquestes bosses, que és el més fàcil de veure, és el més fàcil d'identificar, fan aquestes bosses de color blanc, unes quantes per capçada, en funció de com de greu sigui l'afectació, hi haurà més bosses o menys, i el dany que provoca el pi no és la bossa. La bossa, al final, només és un niu, només és on es refugien a la nit per resguardar-se del fred. El dany que provoca sobre l'arbre és que aquestes erugues es mengen les fulles dels pins. Per tant, en realitat, el dany és la defoliació, aquesta pèrdua de fulles, aquestes fulles que es mengen les erugues. Quan aquestes erugues arriben a l'últim estadi larvari, que això, com comentava, s'arriba més o menys a finals de desembre, mitjans de gener, o cap al gener, és en el moment en el que comencen a baixar fent processó, per això es diu processionària, perquè fan una filera l'una rere l'altra, i baixen fins a terra per buscar un lloc on poder-se enterrar. Un cop enterrades, fan el seu procés de metamorfosi i aquelles erugues es converteixen en unes papallones, en unes arnes, unes papallones nocturnes, que al llarg de la primavera i l'estiu doncs, tanquen el cicle, no? Reprodueixen, tornen a pondre ous i aquests ous neixen al llarg de l'estiu i torna a començar el cicle. Aquests ous neixen, són unes erugues petites i etc. Torna a començar.
I una altra manera d'explicar-ho, més d'estar per casa, és les persones que tenen gossos, en el moment que comencen a baixar, és el moment que comencen a patir i comencen a dir cuidado si passes pel costat d'un pi.
Exacte. És a dir, una característica molt important de les erugues de processionària és que són urticants. Llavors, pel bosc, que siguin urticants li és igual, perquè els pins tant li fa si són o no són urticants. Però pels nostres animals de companyia i per nosaltres, doncs sí que és rellevant destacar que és una eruga urticant. Llavors, si no ens hi aproximem i no les toquem, en principi no hi ha d'haver cap inconvenient, Però si elles se senten amenaçades, i sobretot si les toquem directament, o en el cas dels animals de companyia, si se les posen a la boca, és greu perquè provoca una reacció al·lèrgica que en el cas dels gossos, per exemple, pot ser greu perquè se'ls infla molt la boca. En el cas de les persones, causa una reacció al·lèrgica, o sigui, una reacció urticant, que si una persona és al·lèrgica és més greu i si no, doncs és com una picor, molt desagradable, però no passa res. Però nosaltres el que sempre aconsellem és no anar-les a molestar, diguem, perquè si elles se senten amenaçades, arissen els pèls que tenen com uns pèls a la seva part superior o al seu cos, diguem, que quan se senten amenaçades els arissen i llavors deixen anar aquests pèls i només que hi hagi una petita brisa o una mica de vent, aquests pèls ens poden arribar a les mucoses, als ulls, al nas i a la boca i llavors provocar-nos aquesta picor. Per tant, en realitat, millor no molestar-les excessivament. I si no, doncs no estaria a prop. Vull dir, allò típic d'anar-les a mirar amb un bastonet, doncs millor que no, perquè això, perquè poden deixar anar els pèls i provocar-nos aquestes reaccions urticants.
Evitem-ho, doncs. Una altra de les característiques és que amb el canvi climàtic aquests anys potser s'ha notat que no sortien a l'època que els hi tocava.
Efectivament, exacte. El fet de que l'eruga i la possessionària del pi sigui un insecte implica, com tots els altres insectes, que està molt subjecte a la temperatura. I com que el canvi climàtic està provocant que les temperatures siguin cada vegada més altes, doncs això implica canvis en el cicle vital de la processionària. I una de les coses que hem observat i que vam observar precisament gràcies a les observacions de la ciutadania que participen en l'alerta forestal és que en alguns anys on l'hivern ha sigut molt, molt, molt suau, i de fet aquest podria ser un dels anys, però encara no ho sabem, aquestes processons que comentava que comencen quan elles han acabat el seu cicle d'eruga, han començat fins i tot un mes abans del que era habitual. Habitualment començaven a mitjans finals de gener, aquestes processons, i fa dos hiverns vam detectar processons a finals de desembre. Per tant, més o menys entre 3 setmanes i un mes abans del que era habitual. I aquests canvis es relacionen directament amb el canvi de règim de temperatures.
Abans també has comentat que en aquest punt final podíem confondre el que seria la processionària amb la sequera, una afectació per sequera. Hi ha alguna metodologia o alguna que ens pugui dir no, és més així o és més allà, o no confondre-ho directament amb els colors de la tardor?
Sí, a veure, nosaltres dins del propi projecte d'alerta forestal tenim molts materials perquè la gent pugui veure, o sigui, una mica perquè la gent pugui aprendre, no? Tant a la web d'alerta forestal hi ha molts materials com a les nostres xarxes socials també pengem molta informació perquè la gent pugui aprendre i mirar-s'ho abans de poder anar a camp. Però sí, clar, hi ha algunes coses que ajuden a aclarir-nos, no? Els colors de la tardor només afecten els arbres caducifolis. Cap pi és caducifoli. Per tant, no hi haurà cap pi que durant la tardor perdi les fulles. Si veiem pins sense fulles, no serà en cap cas la tardor. Pot ser que estiguin defoliats per sequera o pot ser que estiguin defoliats per processionària. Un pi que estigui defoliat per sequera rarament estarà totalment defoliat, si no és que ja estarà mort. Normalment els pins estressats per sequera perden algunes de les seves fulles i queden com més esclarissats, o bé, si no, directament tota la capçada queda de color marró o vermellosa i aquests pins, quan això passa, ja no recuperen, es moren, ja no poden tornar a brotar. En canvi, si són afectacions per processionària, primer, que normalment veurem rastres de les bosses. Després, aquesta defoliació es dona durant això, és més visible durant els mesos de gener o febrer, cosa que la sequera no. La sequera la veiem sobretot als mesos de final d'estiu, principis de tardor. Però, a més, les defoliacions per processionària sí que són recuperables. Hem vist grans extensions de boscos de pins molt extensament defoliats per processionària, però que la primavera següent s'han recuperat. Si la primavera era plujosa, doncs s'han pogut recuperar i tornen a tenir nous brots i, per tant, tornen a tenir capçades verdes. Llavors, l'afectació per una cosa i per una altra ni és igual ni té les mateixes implicacions.
Ens estem centrant en la processionària segurament pel que deies, perquè és campanya, perquè també impacta quan passeges pel bosc. Segurament és una cosa que mires quan veus l'arbre i dius, ui, aquí hi ha alguna cosa estranya, i segurament ja hi dediques uns minuts a mirar-ho. Però com dèiem també al principi, també hi ha l'eruga del boix que no la deixem passar de llarg, tampoc.
Sí, la gran diferència és que la processionària és una espècie d'aquí. En realitat és una espècie que fa moltíssims anys que conviu amb nosaltres als nostres boscos, que té depredadors, que hi ha ocells que s'alimenten de les erugues, que hi ha paràsits que aprofiten i parasiten els ous de processionària. Vull dir, és una espècie que, malgrat que nosaltres com a societat humana i amb els nostres animals de companyia pugui provocar aquestes molèsties urticants, és una espècie que està integrada a la xarxa tròfica dels boscos. En canvi, l'eruga del boix és una espècie que va arribar de l'Àsia. Primer va entrar a França. Es creu que podria haver entrat a través de boixos ornamentals que la gent doncs, fem compres d'una punta a l'altra del planeta. No? Amb això del canvi global, comprem coses a l'altre costat del món i a vegades aquestes compres moviments de mercaderies arreu del món, doncs implica aquest tipus d'accidents. Sembla que un boix ornamental provinent de l'Àsia va fer que entrés l'eruga del boix a Europa. Primer va començar a França i l'any 2017, es va identificar per primera vegada a la Garrotxa, que va ser el primer lloc on es va trobar a Catalunya. Llavors, a partir de la Garrotxa s'ha anat extenent, com una mica com si fos una taca d'oli, perquè resulta que aquí no té... Al ser una espècie invasora, doncs, de moment no té cap depredador, tenia una quantitat de boix per menjar bestial i ha anat avançant. Llavors, la Garrotxa, comarques com el Solsonès, el Berguedà, doncs, són comarques que han vist un canvi substancial en la imatge dels seus boscos, sobretot del sotabosc, perquè bona part o molt bona part dels seus boixos han estat defoliats per aquestes erugues que es mengen les fulles dels boixos.
Això també segurament ens vol dir una altra cosa, és que potser ens podem evitar comprar arbres a fora.
No només arbres, vull dir que això ja és un altre discurs fora del món de l'ecologia, però el fet que comprem mercaderies a l'altra punta del món, a part de tenir una petjada de carboni que ens hauríem de plantejar, implica també doncs, accidents d'aquest tipus, i l'eruga del boix no és l'únic exemple. Trobaríem altres exemples d'abelles o de pol·linitzadors que han vingut aquí i han portat malalties que no existien en els nostres pol·linitzadors. És a dir, comprar coses a l'altra punta del món té unes implicacions a nivell d'ecosistema que a vegades no les podem preveure. I això, vull dir, que són coses que, no, que ens hi trobem, diguem.
Una altra manera de col·laborar-hi i que és molt curiosa també, és que les persones que tenen dron també hi poden participar.
Sí, les persones que tenen dron tenen una visió molt privilegiada del paisatge. Llavors, vam crear una comunitat de dronaires, que en diem, que podien aportar imatges a través dels seus drons per ajudar doncs, a fer un pentinat, un screening una mica diferent i una mica més exhaustiu del bosc. Llavors, amb aquestes imatges... encara podem estudiar millor quines són les afectacions del bosc. En el cas dels drons és important que segurament les persones que tinguin llicència doncs, ja en seran coneixedores, però hi ha unes limitacions de vol, unes zones on es pot volar i unes zones on no. I també a la nostra pàgina web hi ha una mica de guia i de consells de com fer aquests vols perquè siguin el més útils possible.
Podem fer aquesta falca de segurament que ja ho coneixen la pàgina d'Enaire, li direm així, i també les limitacions dels 120 metres d'alçada, dels 30 o 60 metres també aproximadament d'elevació i aquestes característiques que ja saben, on no es pot volar, no es pot volar tampoc.
Exacte, efectivament.
Doncs moltes gràcies per explicar-nos aquest projecte.
Gràcies, moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat d'explicar-ho.
Esperem que s'hi afegeixi moltes més persones perquè és una temàtica molt interessant i d'ajuda també.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ens trobaràs a les xarxes socials. Elles van amb camper.